Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, ens tornem a retrobar després de un descans, un parèntesis que han fet i ara tornem a estar ací, en tots vosaltres ja sabeu a informar-vos de tot el que passa ací a la nostra ciutat i com no també a la província. I tenim una novetat, no canviaria, perquè Vila-real va fer algo que jo crec que, o almenys això és el que jo pense, que ens sorprendrà, però molt gratament, sobretot que ens alegrarà i molt començar el dia. Ana Torres, regidora d'hostaleria, molt bon dia.
Bon dia.
I Emilio Miralles, president d'Aciobi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal la tornada de vacacions?
Pues de meravella. Ja comentem ja les piles carregades i amb moltes ganes de començar un any més així en festes, que és una meravella. La veritat és començar per l'hostaleria a Vila-real, és començar després del període estival en les festes de la Verge de Gràcia, pues la veritat és una pujadeta de moral i xupem que també una pujadeta de beneficis, que és el que després de vacacions necessitem, omplir una miqueta la caixa.
Jo crec que això ens ho té que portar l'edat, Emilio, perquè jo també torne en molta gana de començar esta nova temporada, perquè hi ha un antes de vacacions i un després de vacacions. Regidora, vostè, què tal?
Bien, yo volví la semana pasada y la verdad que con las pilas cargadas.
Novetat sí. Que portem des del sector d'hostaleria.
Sí.
Dins de lo que serà este començament després de fer ixes vacances que la gent va, torna, canvia també de domicili.
Sí, se puede decir que más o menos nosotros en septiembre empezamos la nueva temporada, o sea, con las fiestas patronales, con las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, y ya a partir de ahí es como que empezamos el año, de la segunda parte del año, que se podría decir. Y entrando ahí, entraría lo que es la presentación de la primera ruta del desayuno a Vila-real. Porque para empezar el día y para empezar la nueva parte del año, el nuevo curso, que se podría, si fuéramos al colegio, se podría decir, pues hay que empezar el día pues con fuerza y nada mejor que desayunar y además intentar fomentar todas las cafeterías, todas las pastelerías, todos los locales que se dedican a darnos esos desayunos que, por otro lado, nos dan fuerza para afrontar el día.
Desde la mà d'un bon cuiner, per a nosaltres, un cuiner molt reconegut, què és es començar el dia en un bon des de juny?
Molt bé. Nosaltres tenim, el que passa és que tenim l'almorzar, així que sí. És tan típic nostre, l'almorzar. Entonces, el desayuno nostre, diguem, seria l'almorzar. Normalment mos alcem de matí, mos fem un cafenet, algo lleugeret i a treballar. I després sí que fem l'almorzar. Però lo típic seria desayunar fort, només mos alcem. O sea, si seria fer l'almorzar realment, només t'alces de matí, antes de començar a treballar. I això és el que una miqueta podem, volem potenciar.
Com ho uniguem per a que forme part de la nostra tradició de l'esmorzar?
Està canviant, eh? O sea, una de les coses que les redes socials també estan fent-nos canviar de que el desayuno siga algo molt... molt valorat ara mateixa. O sigui, el desdejuni i sobretot el desdejuni saludable. Sí. Que diuen que tens que menjar també proteïna, tens que menjar també algo de fruta, algun suc de taronja, que estem tant de si nostre, que sin embargo no el valorem. O sigui, el suc de taronja en altres parts d'Espanya està molt valorat, sin embargo així que la tenim penjada de l'arbre és algo de que no tenim tan valorat, però devia ser que sí, algo de fruta, algo de proteïna, cereals, sobretot. I entonces lo que volem és potenciar ese desdejunat Vila-real, que al final és lo que volem, és que la gent isca ja des de primera hora a les cafeteries, a les pastelleries i als bars de Vila-real i se pugui fer el desdejuni, independentment de després potenciar conforme l'almorzar, no estètic l'almorzar, que és algo tan d'ací. O sea, les dues opcions són vàlides dins de la ruta.
Perquè estem parlant de que Vila-real té 52.000 habitants, però hi ha un flujo de gent que ve, moltíssima gent a treballar, gràcies a Déu, o als empresaris, hauríem de dir a tots, que treballen així a la ciutat. Estem parlant d'una ruta del desdijuni que tindrem, que podrem gaudir, que podrem triar.
Triar, cada local que participi en la ruta oferirà el desdejuno que ell fa normalment. O sea, no estem demanant en esta primera ruta que fem. O sea, això és una avançadilla, diguem, amb el que serà la ruta de cara a l'any que ve que volen fer, que és desdejunat Vila-real, on sí que cada local presentarà un desdejuno. Un desdejuno que pot ser una tosta, pot ser el formato que hi busca, tant en dolç com en salat, i sí que buscarem que sigui una tapa, o sigui, una tapa, un desdejuno. En este cas, no. En este cas, el que volem és que la gent faci els desdejunos que normalment fan al seu local. I que el que participe, el client que participe, vaja, se demana el desdejuno, i el desdejuno que hi busca, que vulga, que li faci una fotografia i que les puja a les redes socials.
Val.
I entonces el que volem és potenciar els locals que fan desdejuno mitjan els participants de la ruta.
És a dir, anem a posar en valor el que sí que ofereixi desdejuni saludable, quan més saludable millor, i que comencen a exposar-lo, que tinguin el escaparate.
Claro, porque hoy en día las redes sociales, al fin y al cabo, es el escaparate de todo el mundo. Entonces, ahora tú vas, desayunas, te haces tu zumo de naranja, cuando tú vas al Instagram ves un montón de fotos de la gente con sus tostadas, su zumo, su café. Y eso, que tenemos tanta costumbre, la gente, que a lo mejor tú te ponen unas tostadas pues muy riquísimas, que sí, con aguacate, con no sé qué, con no sé cuántos, le haces foto, pues eso tú lo potencias, tú le haces foto, lo subes a tu Instagram, etiquetas a Siobi, etiquetas al local, y al mismo tiempo estás creando un poco de comunidad, estás dando feedback, el local ve que está teniendo repercusión, estamos ayudando a dar a conocer esos sitios que dan desayuno, que a lo mejor mucha gente por desconocimiento no va porque no saben, oye, pues no hacen tostadas o no sabemos que son capaces o que pueden hacer estas tostadas de este tipo o este tipo de desayuno que a lo mejor a mí me puede gustar y no voy porque total desconocimiento que no pasamos o si no entras no eres capaz a lo mejor de tomarte eso y luego pues le estás dando como una forma de ver. Un escaparate.
Sí, una de les coses que han comentat, per exemple, la carta que hem enviat des de l'Ajuntament a les bases, als locals que creiem que podem participar en aquesta ruta, ha sigut 90 locals en Vila-real. Tenim 90 locals que fan des de junis. Sí. Entonces, lo que volem és potenciar esos locals. Què fem també a l'hora de potenciar esos locals? Lo que fem també és que quan tu vas a un local, demanes un desayuno, fas una foto i la puges a les redes socials, potències el teu Instagram, potència l'Instagram d'això en este cas, i potències l'Instagram dels locals. Però és que, a més d'això, el que faràs és que de cada fotografia que faràs tindràs una participació per un sorteo en el que podrás guanyar 50 euros, un val de 50 euros, a gastar en un dels locals de Asobi. I a més, dels locals que tu etiquetes, el que més vegades s'etiqueta i més fotos pugen, pues, també rebrà un premi que serà el premi al local més popular en quant a la primera ruta des de Junta de Vila-real. O sigui, al final estem pegant una volta a tots els potenciars locals estos. Per què han fet el que comentava abans, Anna, per què han fet esta ruta de desayuno? Perquè creiem que eren els locals que no participaven en les altres rutes que teníem, com la ruta de la tapa i la ruta de l'olla. Eren locals que per l'horari que ells feien, que era fer un desayuno, diguem, horari més de matí, no participaven en les altres rutes. Entonces, tanquem una miqueta el cicle de eren els locals que mos faltaven des de l'Ajuntament i des de Sobi, en què pogueren participar en rutes de gastronomia.
Claro, porque en la ruta, en lo que es la ruta de la tapa, participan también bares, gastrobares. En la de la Olleta de la Plana son restaurantes, y luego las cafeterías, las pastelerías se quedaban un poco ahí en tierra de nadie. Entonces, con esto sí que se ha querido darles cabida, que también se fomente lo que hacen, se fomenten sus desayunos y que puedan entrar y que la gente pues las conozca.
Claro, tindre ese nicho de mercat dels seus clients que d'alguna manera no entraven dins de les propostes que feia Xiobi cada any.
Efectivament.
Perquè, clar, jo en aquest moment estava pensant en el president d'Axiobi i el restaurant del president d'Axiobi de des de junis.
No, per això dic, nosaltres no participem ni en el des de juni ni participem en la ruta. Claro, som un local, participem en l'olla. Pues conforme a això, contem que en Villarreal n'hi ha 280 locals de restauració. Comptant cafeteries, bars, restaurants... I clar, cada un té un segment i cada un té un...
Estem parlant de 280 locals que no tots formen part d'Axiobi.
Claro,
no.
Efectivament.
Sin embargo, l'estudi l'ha fet Axiobi junt en l'Ajuntament, imagine, no?
Sí.
Per a arribar a aquestes xifres de locals i a les necessitats que imagineu, no?, deuen tindre.
Efectivament. Claro. O sea, se tracta de que el que fa Axiobi no ho fa sols per als associats d'Axiobi. Ho fa per a tots els locals de Vila-real, perquè al final l'Ajuntament és el que promociona aquestes rutes i és el que col·labora. Clar, efectivament en tot el que és...
El fi que perseguís a Xiobi és en aquest tipus d'accions?
És que promocionar els locals de Vila-real, però tots, no sols els de Xiobi. A Xiobi necessitem socis i necessitem tindre motos arropats perquè el tindre socis en Vila-real a Xiobi el que ens permetís és ser un parlamentari vàlid de cara a ajuntar-nos en l'Ajuntament. Ara tenim un reconeixement de 65 socis motos de tots els que n'hi ha en Vila-real, però també és veritat que totes les jornades que promociona a Xiobi totes van enfocades a tots els locals de Vila-real. O sigui, no n'hi ha cap local de Vila-real que estigui fora d'aquestes jornades, però la carta s'ha enviat a 90 locals, que d'aquests 90, a lo millor de, no sé si ara mateix quants en sent, però serien sobre 25 o 30, serien socios de Xiobi, un 30%, que no està mal.
És a dir, s'ha informat als locals que entraven dins d'este programa,
sí,
no?
Sí.
Yo tengo que agradecer a lo que está diciendo Emilio, y le agradezco de verdad a Xiobi que todas las acciones que hace siempre cuenta con todos, no solo con sus asociados, y eso la verdad es que es de agradecer, y desde el ayuntamiento se lo queremos agradecer, porque ahí sabemos el gran compromiso que tiene Xiobi por la hostelería y por fomentar lo que es los negocios aquí en Vila-real.
Quan parlem d'estos desdijunis que diuen, per exemple, jo me pense, no?, les pissarretes, 2,50, cafè con leche i tostada. Ho pregunte, això al empresari li és rentable?
Sí i no, t'explique. ¿Li és rentable a Carrefour 3x2? O sea, no, què fa? Promociona. Se promociona. En molts locals se promociona així. La promoció que fan és l'oferir una oferta. ¿Por qué? Porque la gent anirà a descobrir ese puesto per esa oferta. El problema està si després no tens suficient en el resto de dia per a cobrir esa oferta. O sea, ¿és rentable fer publicitat en un mitjà de comunicació? Sí, és rentable. Sí, és rentable si fas en moments puntuals i fas una publicitat directa, el que vols fer. Fer publicitat perquè sí, durant tots els dies, a totes hores i tal, si no te repercutís després en clientela, no seria no sería rentable. Uh-huh. Però en moments puntuals sí, conforme fem totes publicitats. Això és algo que... que,
que quan parlem dels... de Vila-real, parlem que Vila-real té 4 districtes en este moment, no? Mm. És dir, arriba tota aquesta informació a tots els llocs, és a dir, és el mateix el centre, no sé, com el barri del Pilar o me ve al cap, no? O el Calvari. Tu, per exemple, que tens reunions, Emilio, arriben totes aquestes informacions de l'Ajuntament, dels esforços que se fan?
Sí, arribar sí, perquè estem molt involucrats en que arriben. Nosaltres des de Subiera gestionem 3 redes socials. 3 redes socials que estan gestionant tot el que fem, totes les rutes que fem i tot això, els mitjans de comunicació col·laboreu completament en tots. Entonces, és algo uh-huh. de que esteu molt damunt i acudiu a totes les rodes de premsa i acudiu a tots els eventos i la gent arriba. Damunt és que enviem cartes certificades. O sea, no, o sea, al propietari del local li arriba una carta de l'Ajuntament. O sea, li arriba, ens preocupem de que arriben. Ja dic, en este cas s'ha enviat 90, però quan se fa la ruta de la tapa s'envien quasi 200. Quan se fa la ruta de l'olla s'envien quasi 100 i pico. O sea, que arriba tota la informació. Lo que sí que és més difícil és de que tot el món recibisca la mateixa clientela. Sabem que la zona centro, quan són la ruta de la tapa, la zona centro és una de les zones més popular, i els que estan fora d'aquesta zona centro, pues, és més difícil que arriben. Però, clar, ells potencien també la seva clientela. El que volen quedar és potenciar, fidelitzar la teua clientela i damunt, pues, si pots agarrar gent d'altres sectors de Vila-real, pues, ideal. En esta la ruta de la tapa serà igual. O sea, tu pujaràs una foto d'un desayuno i la vorella ho dirà, ostres, quina pinta més bona tenia. Pues demà vaig a desayunar allí. O sea, clar, és algo que...
Tenim que pensar que això és una avançadilla, el que serà la futura ruta del desdijuni. En este cas serà lliure, cada un oferirà el desdijuni que vulga. El que més fotos putge se farà un sorteig de 50 euros perquè aquesta persona l'utilitzi en el local que vulga, en el mateix local.
El que més fotos putge no. O sea, serà un sorteig i s'agarraran de tots els que anys que hem pujat fotos, és que el sorteig deixa. No, si tu en puges 10, tindràs...
10 possibilitats.
Tindràs 10 possibilitats, però no perquè ne puges 10 i sigues el que més n'ha pujat, guanyes tu.
Claro.
O sea, serà un sorteo.
Però, bueno, a más fotos, más posibilidades. Entonces, si la gente empieza a ir a desayunar a las cafeterías,
a varios sitios,
ya,
muy bien, claro.
Las pastelerías, se hace una ruta,
muy bien.
Pues entonces tendrá más posibilidades de ganar.
I si parlem del local més popular, el que més hagin etiquetat...
Sí.
El local
més
que rebre...
hagin etiquetat diferents persones.
Sí, sí.
O sea, no, claro. No val a que una mateixa persona t'etiquete 10 vegades, o 15 o 25, perquè podria donar lugar a que... Entonces no.
Claro.
Més popular és que més vegades estiga etiquetat per més persones diferents a valor de soles una etiqueta per persona. I ser local, el que guanyarà serà un premi, que serà el premi al local més popular de la ruta de la ruta del desdejuno.
Regidora, com aquests sorteig, com se fan?
Sí, se fa en un programa informàtic.
Sí.
O sea, el sorteig de les fotografies en un programa informàtic ja se fa habitualment en les redes socials i entonces ahí s'añadissen tots els que complissin els requisits, o sea, que tingui red social, que hagi sigut la fotografia i que hagi etiquetat tant al local participant com a Xavi. Això entres a aquest circuit i automàticament el programa aquest informàtic fa el guanyador.
Emilio, jo he de parlar en la regidora ara de coses que suposa que bueno, els atanyen als dos. Com per exemple, allò de posar en marxa el que serà el cobro, el pagament per les taules a les terrasses. Com se porta això?
Bueno, como así Xovi sabe, sí que hay intención de que se empiecen a cobrar esa tasa, lo que pasa que, bueno, de momento ahora todavía no se ha empezado, pero bueno, supongo que en breve sí que se va a empezar.
No ni a una data encara.
No hay una fecha.
Des de Xovi, com se recibís esa notícia?
Des de Xovi se recibís, com bé li estava dient a Anna, ja sabíem d'això tenia arribat, sí. O sea, en un moment tenia que arribar, ho vam comentar, vam ser els primers, diguem, que no se va... els primers que van eliminar, diguem, del cobro la tassa, I hem aguantat prou anys. Sabem que estem negociacions a l'Ajuntament intentant a veure quin acord podem arribar per retrasar-lo el màxim possible, però sabem que la majoria de pobles ja en quan sí, a la zona estan tornant a cobrar i és complicat, però nosaltres intentarem.
De hecho, todos los pueblos que hay alrededor sí, ya han empezado.
Sí. Y alguno lo ha eliminado, pero es porque no lo eliminó en otras ocasiones. También
claro,
verdad,
pero sí, nosotros verdad. Fuimos de los primeros en que se hiciera esa excepción, pero entendemos que del COVID ahora ya han pasado 4 años y entonces yo creo que se les ha dado el tiempo y oxígeno, que también a nuestro entender creíamos que era necesario y creemos que ha sido necesario, pero bueno, hay que empezar, pero ahí estamos en negociaciones.
Tenim també una reunió pendent perquè volíem modificar algunes coses en quant a la normativa de terrasses, en quant a, sí. Per exemple, televisions en les terrasses i coses d'art, que estem pendents, que estem intentant negociar a l'Ajuntament. De totes formes, comentem, això va néixer en una forma per a poder decidir, entre cometes, el que en quant a gastronomia, en via real i restauració se feia, però sempre de la mà de l'Ajuntament. Entonces, hasta ara han funcionat molt bé. Creiem que estem arribant a acords que són importants per a Vila-real. Supongo que en este arribarem a un acord també prou important i en aquest cas contents.
En este cas ha sigut allò de quan en una entrevista la gent se queda aixina un poc com dient estem negociacions, bueno, allò que les negociacions vagin a esplaet, no? A veure si podem passar l'any i tenim un any més de recuperació, regidora.
Així cada un tirem cap a un costat. Lo que necessitem és que ens arribem a un acord. Jo crec que sí que arribem
sí,
a un acord.
Sí, jo crec, además, la política és llegar a acuerdos.
Acuerdo, sí.
Absolutament.
Entonces, al final, sí, yo estoy segura que se va a llegar a algún acuerdo por parte del Ayuntamiento y por parte de Achovi.
Clar, per part dels hostelers, el que volen, pues, per exemple, i coses que li argumenten és pues, el preu per taula, imagine, no? La quantitat de taules, el poder tindre o no pantalla al carrer, els toldos de fora. Quantes coses se li demanen més en aquestes reunions?
Se demanen moltes coses. És molt, molt complicat canviar-les, sobretot perquè canviar una normativa de l'Ajuntament estem parlant d'un any mínim. O sigui, és algo de que s'està negociant, té que participar molta gent i les negociacions, no sols tema polític, perquè potser arribaríem més ràpidament en tema polític que no un tema tècnic, on té que estar el tècnic de l'Ajuntament, té que estar policia local, o sigui, tenim que estar dins d'aquesta normativa i hi ha que estar molta gent, això és clar. Però això jo crec que és algo bo per a tots, o sigui, reunir-nos, parlar, creem el que podem canviar, el que puguem canviar, canviar-lo, el que no puguem, pues no se pot canviar i ja està, això no n'hi ha... No n'hi ha. N'hi ha cosetes que sí que han canviat, perquè estem parlant d'una normativa des de fa moltíssims anys, però a poc, o sigui, al final tot és interessant, o sigui, a nosaltres ens pareix tot. Però estem molt contents en conforme van les coses, això havia portat molt poc de temps, en tan poc de temps han fet moltes coses bones per Vila-real, totes en l'ajuda, per supost, de l'Ajuntament, i entonces, en aquest cas estem contents, no tenim res que...
Emilio, és que és un polític brutal, perquè jo li pregunto, coses que demanarien com a novetat, com a dir, no, és que això és algo que nosaltres sí que ens agradaria, perquè creiem que com a hosteleria ens faria créixer, ens faria ser una ciutat diferent.
Sí, jo li he preguntat avui a l'arxidora per una cosa també, i ella m'ha dit, jo sí lo sé, però no te lo voy a decir. Jo crec que això. Lo més important quan hi ha una negociació és la negociació de portar-la en privat i parlar de les coses que tenim a veure amb nosaltres i que disca després és acuerdos. O sigui, el que no m'arriba a un acuerdo me pareix a mi que en aquest moment no seria necessari. O sigui, quan isca mis querem, m'ha arribat a acuerdo de fer això i estem molt contents, ja està.
Aquesta és la pues, història. Pues jo per lo que... Per l'experiència de la vida, el que m'ha reportat és quan algú te diu, jo sí que lo sé, però no te ho puc dir, és bona notícia.
No, per això dic, estem bé.
Quan algú te diu, no sé nada, ui, susto.
Si no saps nada, malament.
Susto. horari sabem de la hostaleria d'estes festes, regidora?
Jo crec que seran los habituales.
Sí, los habituales. Sí.
Los horarios habituales.
Habituales, sempre sabemos que en fiesta se amplía...
Bueno, el horario habitual de fiestas, me refiero. ¿No?
El horario habitual se amplía.
No el habitual.
Horario una hora y media más en cuanto a locales, que también es una reivindicación que estás queriendo decir, que vamos diciendo detrás del ayuntamiento, de que se amplíe un poquito más. Por ejemplo, que sería interesante que el tema pubs y locales así ya más de fiesta pudieran tener el mismo horario que peñas, aunque sabemos que es difícil porque no depende del ayuntamiento, sino de la Generalitat, y entonces es algo que es muy complicado de hacer, pero nosotros sí que, vamos, si la peña puede estar hasta las 4 de la mañana, un pub que cierra a las 3.
Claro, lo que pasa es que la peña, eso es decisión local.
Claro.
Y el otro es decisión de Generalitat. Claro. Es complicado.
De la autonómica, es decir, sí, es la policía autonómica.
La competencia no, en ese caso, que, no es
nuestra. Del ayuntamiento.
El claro. Que controla.
Claro. Claro.
Nosotros ahí reivindicamos todos los años dicen que no es competencia, claro, pues ya está, no hi ha res més a dir.
Bueno, però ja hem tret alguna cosa, no?, de lo que reivindiquen, que és allò de que els locals d'oci nocturn puguen tindre el mateix horari que el de les penyes, no?
A ver, si dependiese de nosotros, sí, yo creo, sí, claro, que sería totalmente acorde, pero no depende.
Normativa,
i altra cosa que també volem saber, està abans d'allà el desdijuni, quan se posarà en marxa?
Pues creiem que de cara a l'any que ve. De cara a l'any que ve creiem que estaria ja en marxa. N'hi ha més rutes que teníem preparades, que no les hem dit tampoc en tal,
claro, sí,
però els retrasos, desacords en l'Ajuntament i el no tindre l'ajuda.
Sí, però anem a veure, ja tenim l'acord de la llum de Tol, sí. Ja està, és a dir, ja sí. Està esta reestructuració de l'equip, sí, de govern, i si podem parlar d'aquestes rutes que tindrem, no?
Aquestes rutes intentarem fer ahir, n'hi ha una ruta del Carajillo,
però
que estava prevista al Carajillo. Teòricament estava prevista per febrer, o sigui, mirarem a veure si intentem fer-la en febrer, i esta seria la ruta que faríem sobre setembre. En este cas han ficat 2 mesos, però després seria un mes i abans, seria en setembre, i seria la ruta del desayuno, que seria també començar en festes i acabar.
Estem parlant de l'any que ve.
De l'any que ve.
Uh-huh. Seria la del desdijuni.
Desdijuni.
Desde claro, la de este año empieza, son 2 meses, empiezan el 1 de septiembre y acaba el 30 de octubre.
¿La de enguany?
Sí. Sí.
¿La avanzadilla?
Sí.
¿Comenzará el
1 de septiembre?
Ya es decir, en festes.
Claro.
Sí, comencen ya.
Ah, pues mira, yo creo que en festes hi ha més gent que desdijuna, claro, perquè com trasnocha, ¿no?
Claro.
El encierro.
¿Del 1 de septiembre fins quan?
30 de octubre.
Regidora, vostè, la regidoria d'hostaleria, tal qual, se queda en esta reestructuració de govern?
Bueno, eso ya hay la reestructuración la hará oficial, será oficial supongo que entre hoy, mañana y pasado, entonces pues algo supongo que se cambiarán, entonces no sé, hasta ahí puedo leer.
Clar, hasta que no ho faci oficial l'alcalde. El que passa que l'alcalde, claro, ha fet declaracions on ha dit que a vostè li donarà economia i que sí que és veritat que Comerç li la tornarà a Chus Madrigal.
Ha hecho ya las declaraciones el, sí, alcalde. Ah, bueno, pues entonces...
Hay que...
¿Quan les, claro, ha fet?
Bueno, han eixit publicades, eh?
Ah, sí? Ah, sí. Vale, pues sí, entonces... Sí. Si lo ha dicho l'alcalde.
¿Dónde hay patrón?
Claro, no manda marinero.
És a dir, vostè li diuen, vostè ara sí i vostè... No, és el millor, és dir, quan un està en una empresa li diuen, mira, ara tu t'has d'ocupar d'allò, no?
Jo, donde él me ponga, lo haré lo mejor que yo sepa. Y ya está. O sea, yo estoy al servicio de Villarreal y donde el alcalde considere que tengo que estar, ahí estaré. Y lo haré lo mejor que yo sepa y si no sé algo, intentaré formarme para hacerlo lo mejor que sea posible. Y así estaré.
Me encanta lo de formarse, perquè sé que quan va hi haure una publicació de Gats de Barri, van dir, la van alabar, no, a vostè per lo ben formada que va arribar, al que volíem, no, arribar en esta associació. Emilio, què se'ns queda per dir?
Pues es queda per dir, pues, que la gent que isca al carrer, que participe, que puja fotografies, que etiquetes locals, sobretot, que és el que nosaltres volem, que els locals siguin promocionats i que se coneguen. I ja van, i bueno, ja que estem així, felicitar les festes a tots de Villarreal, a Virgen, sí, de Gràcia, que disfruten molt, coneixement, que és el que diem,
sí,
que ampliquen els bars i els restaurants i les,
ja,
cafeteries.
Ja no se parla d'altra cosa, eh? Se parla de festes per tots els, claro, racons. Eh? Sí. És a dir, i la gent que està als maseig o que està a la platja, el que parlen és que estan tots replegant per a tornar per a festes.
Efectivament, estem tots replegant, sabem que quan arriba festes és el fi de l'estiu, diguem, i nosaltres estem en Borriana i sabem que estem tots replegant ja, perquè ja la setmana que, bueno, des de dijous ja hem d'estar així ja preparats.
Claro.
Escalfant motors, nosaltres estem sentint així a la plaça que estan muntant ja els els escenaris. Els escenaris.
Sí.
Els escenaris.
Sí, són una sort, ho he dit antes, una sort molt important per la gastronomia en Villarreal, per restauració. O sigui, tornar d'un període estival on així Villarreal separa tot, sí. I la majoria de locals estem tancats. Tornar en festes del poble per nosaltres és molt important.
Hi ha gent que diu, uf, que cansament, no, ara treballa festes al poble. I hi ha gent que està amb aquesta opinió, però jo veig il·lusió, eh?
Sí.
Hombre, més que cansament.
Porque quieras que no, te da como una ilusión, una iniciativa de decir, pues mira, ya voy a empezar. Y luego, después de fiestas, ya empieza lo serio, pero ahora empezamos con de otra forma.
No, al menos tornem y con ya festa, pues claro. Que lo tornes igual, ¿no?, a la rutina.
Bueno, a ver, lo que y en fiestas además es algo muy importante, pues para lo que estamos hablando aquí, para la hostelería. Entonces, yo sí que...
Yo creo que es para todo, porque...
Para todo el mundo, pero para la hostelería, para
sí,
el
pero,
comercio.
Por ejemplo, claro, te compres roba, claro. Compres sabatilles, claro. Es decir, yo que sé, incluso maquillajes o... Es que se maneja la economía, es decir,
claro.
Es un motor económico, es decir, para nosotros les festes es un motor important per a que torni a treballar tot el marxar. L'arròs bo, no?
Arròs boníssim, sempre. L'arròs estàvem comentant, de que els arrossos, que estem vivint un boom en quant a lo que és els arrossos a nivell nacional, espectacular. Estem ja veient que restaurants ja en Estrella Michelin estan potenciant l'arròs. És algo que hasta ara no s'havien cap puesto. I veus en redes socials i veus molts locals on les paelles van que volen. Estem potenciant l'arròs al màxim. És algo de que a nosaltres també ens fica les files, de forma que antes creiem que érem la comunitat on millor arròs se feia, ara veiem que n'hi ha altres comunitats que s'han ficat les piles amb l'arròs i el que fa és que tu potencies molt més, diré, senyores, on hi ha millorar la qualitat dels arrossos, la qualitat dels productes que fem, per a que no ens quedi darrere en això, perquè al final vindrà i dirà, mira, que m'he una paella a Gijón i estava boníssima. Diu, què ha passat?
Clar.
Algo passa.
Algo impensable antes,
Algo impensable antes, sí. Margos estan...
Emilio, en la teua vida professional hi ha gent que davant de mi t'han preguntat, quina marca d'arròs gastes, quants minuts l'aigua... Sí. Davant de mi t'ho han preguntat.
Sí, és que és important. És important. Això tot és important. L'oli que gastes en una paella, el tipus d'arròs que gastes en una paella, tot, la paella en si, o sea, tot és important, tot és potencial.
Si el tamany arròs, ideal de paella...
Dependís per quanta gent.
No, dic jo, perquè és que una bona paella té que ser de 20, de 30, de 600,
no,
de 2...
No, l'ideal, una bona paella, un tamany ideal per 6 persones, o 7 persones, entre 50 i 60 centímetres de diàmetre de paella és l'ideal. L'ideal perquè és una base important en quant a poder sofregir en separat, en quant a una base on... L'arròs es quedarà finet, l'aigua evaporarà conforme toca, i això serà. Ni xicoteta ni gran. A partir, nosaltres en restaurant, per exemple, paelles de més de 15 persones no fem. Si sou 20,
com a norma?
Com a norma, sí. Si sou 20, fem 2 de 10. O sea, si sou 15, si puc fer una de 7 i una de 8, les faig. Si és un banquet on tenim 60 persones, doncs n'he de fer 4 de 15. Però que si no, no.
D'arròs o de peix?
D'igual, de carga de peix. Al final és el mateix.
I això que s'està incorporant de que si ara, no sé, m'imagine, pues de xistorra, de tot això...
Sí, és que anem a veure.
Enriquece o...
Si separem molt clarament el que és la paella valenciana del resto, sí. El problema és que fins ara no diferenciàvem això. La gent deia paella i te comies un arroz con chorizo. Un arroz con chorizo no és paella, però és un arroz con chorizo.
I en olives, també te'l menjaves.
Molt bé. Entonces, si tu vas a un sitio i te dicen, tengo arroz con chorizo, pues, y tú quieres comerlo, buenísimo, se me parece espectacular. O sea, no, nosotros todos hacemos arroces que no son paella. De pato con setas y caracoles, de foie con secreto y tal, de todos. Pero a eso no le llamamos paella. Le llamamos un arroz de lo que sea,
vale, sí.
en paella.
Vale, vale. I un desdijuni correcte és el teu suc... La teua tosta, que pot ser amb proteïna o sense proteïna, diferents tipus de proteïnes, no?
Claro, hay diferentes tipus de proteïna, no tiene que ser porque es animal.
Clar, clar. I, home, un bon oli d'oliva,
claro.
Maravillós,
home.
Maravillós, no?
Sí.
Nosaltres quasi també a la terreta tenim bones olives, eh?
Sí, sí.
L'oliva també és saludable.
Claro.
L'oliva és molt saludable.
I buen aceite.
En la quantitat justa. O sea, si te menges 4 olives està molt bé. Si te menges més quilo d'olives, pues no. Però que tot en la qualitat justa. Clar. Però és igual, també un cafè en llet, uns bons cereals,
claro.
També és un
desayuno, bon desdijuni.
Sí.
Ah, el cafè... N'hi ha cafeteries que fan un cafè meravellós i diuen que és per la cafetera.
Claro. Home, la cafetera i el cafè. Mira, una de les coses que han perdut ara una miqueta, han perdut és l'aroma a cafè.
Sí.
O sea, no n'hi ha aroma a cafè. Perquè molts llocs ja estan perdent el molt del cafè, ja... Ja, teòricament, antes se veia, passaves pel carrer i tu senties el cafè, però la gent tenia el molinillo i la xicoteta que teníem tots i mos molíem el cafè antes de ficar-lo a la cafetera i encabaren a la cafetera tota la vida al foc de xup-xup i això donava aroma. I tu passes pel carrer i notaves aroma de cafè. Avui en dia, en casa, no n'hi ha ningú que tinga molinillo de cafè. O sea, no és algo...
Jo que tinc són càpsules que tornem perquè estan gastades i tal, no?
Tot el món tenim càpsules, sí.
Clar, però diuen que també que és l'ajust de la màquina.
Tot, eh?
El que te fa un bon cafè, és a dir, no sé si n'hi ha diferents màquines.
Sí, claro. Ara n'hi ha Ferraris de màquina de cafè. N'hi ha màquina que pot valer 1.000 euros i n'hi ha màquines de cafè que valen 10.000. 10.000 per què valen
però 10.000? Però te sorprens, perquè a voltes veus un local menut, sí. Menut, que invertís en ser un bon cafetero,
Sí, sí.
I fa uns cafès.
Claro. Que la pressió de la màquina és molt important. Quants bars té la màquina? Els bars vols dir la pressió o la potència. En com van el moldre el cafè és una tècnica molt difícil. És que el moldre del cafè, el molinillo, té que estar ajustat a que tinga la moldura justa, ni molt fin ni molt gordo, que és una cosa també que arriba. La pressió del que fa, si t'agarres un cafè i pressiones molt el casquillo a l'hora de ficar el cafè, pues teixirà un cafè molt cremat perquè l'aigua tarda molt en passar pel cafè i cremar. O sea, és algo complicat.
Pues ara filtrarem lo de la ruta del desdijuni. Tot este tipus de coses ho descobrirem. Perquè, a més, el cafè que l'havien demonitzat, per lo vist ara, prendre cafè és saludable, no? Lo que va darrere. És dir, el que te frena és els anys. Te recordes que parlàvem antes dels anys?
Saludable també el cafè, saludable també tornem a lo mateix, a lo de les olives. De quants cafès? Home, dos cafès, claro. Tres cafès.
Però estava demonitzat últimament dient, és que tomes mucho cafè. Pues no, ara últimament uns estudis que normalment se fan sempre en universitats d'estes de renom i tal, que sí, que és molt bo prendre cafè.
Lo que passa que també...
I sobretot si estàs en Vila-real.
Ara, per exemple, hem de pres algun estudi també. Jo sí que si faig prou curset, o sigui, no sé, anem a fer un curset ara de baristes, que també baristes són els que fan els cafès, intentarem també que la gent sàpiga una miqueta. El per què jo me faig un cafè m'afecta i no puc dormir, i tu te fas tres cafès i dors plàcidament, és per el teu cos. El teu cos el que fa és que n'hi ha uns que elimina la cafeïna molt ràpidament, la metabolitza molt ràpidament, en mitja hora la metabolitza, i n'hi ha tres que aquesta cafeïna tarda 10 hores en metabolitzar-la.
Jo me puedo tomar un cafè a les 6 de la tarda i dormo com...
Tu cuerpo... Asume la cafeína esa y la metaboliza completamente y en media hora la elimina. Y
sí, está. Sí.
Y sin embargo, yo me tomo un café a las 11 de la mañana y toda la noche mirando el techo. Es algo que
claro.
No. Sí, sí. Así va bien explicat, el doctor Rojo había parlat d'això, y es que hi ha diferents organismes, ¿no?
Sí, sí.
Hi ha diferents persones que unes són ràpides, les altres són més lentetes. Sí. És com el que se menja un bocadillo i està metabolitzant-lo tot el dia, i el que se menja un bocadillo el metabolitza superràpid. Pues
perfecte.
Per passar. Això. Bé, doncs pues el desdijuni i se curset, jo espero que vinguis a contar-lo.
Molt bé, farem. La història és que segurament ara en setembre inaugurem ja el que és la sede de Escribí.
Per cert, ja tenim la direcció i tot el que més.
Sí, bueno, la direcció és que ara mateix no te sabria dir-la.
Sí, però sí, més o menys, que abre...
El local en Pio 12.
Està en Pio 12. A quina altura?
On estava el Wanda.
Bueno, davant
de la
BUC, ahí tindrem la sede d'Axiobi, que podrem anar allí a...
Allí lo que anem a fer és que serà sede d'Axiobi i lo que anem a fer és que farem formació. Tenim una cuina que hemos accedit Porcelanosa, una cuina que està molt bé, que és molt pareguda a la que fem en quan les jornades de l'olla, i molt accedit Porcelanosa, estem molt agraïts. I ahir farem formació des de cuina fins a cursos d'oli, com vam fer ja altres vegades en Villarreal, cursos de baristes, de cafeteries...
Molt curiós el de l'aceite,
sí, és molt important també conèixer també el tema de l'oli, és molt important. I la veritat que si és en una altra... Quan rebres un curs de Xina, això és una altra mentalitat en quant a lo important que és l'oli d'oliva, verge estre, encara que siga més car, acabes guanyant diners en quant al seu ús.
Pregunta rapideta sobre l'oli d'oliva. L'oli d'oliva es pot reutilitzar més voltes que una?
Sí. Sempre i quan no se creme. O sea, l'oli d'oliva no pot passar de 180 graus, és algo de que no podem ferrar. Quan el vols utilitzar una vegada o dos més, dependís també si has utilitzat farines per a fer algo o no. Si utilitzes farines, què passa? La farina i se crema. Si no la filtres bé, per exemple, passar-la per un colador de tela, d'aquells de tela que n'hi havia antigament, llibes tota la farina, llavors se queda filtrat, i quan el tornes a calfar a 180, i sa farina al no estar, no se crema, llavors el pots utilitzar dos o tres vegades, màxim. dos o tres vegades. Si no filtres la farina al segon vegà, ja l'oli se queda negre i el que estàs és que cremant i carbonitzant la fritura que has fet anterior.
I el de semilles?
Menys encara. Les semilles aguanta molt menys encara. Les semilles és una fritura i...
I qui controla les frigiduries? Per dir, estos aparatos...
Sanitat.
Vale, i se controla d'alguna forma especial?
Sanitat porta els medidors.
Sí.
On arriba, té la frigidora, arriba, fica la vareta dins, que és un medidor com si fos un medidor de piscina, el que té piscina li fica a veure el pH i tal, i te fica el medidor i clar, té que tindre la fritura, té que tindre la...
Pues jo m'alegre molt d'escoltar perquè em dona molta por la quantitat de locals a millor que jo pensava que això no sabia ben bé com se controlava.
Sí, està regulat per sanitat, una cosa és que sanitat acudisca a tots els locals o no acudisca a tots els locals, però està regulat per sanitat, n'hi ha unes mèdies que són les correctes i el que... Tot fer-me jo també, és veritat que he entrat a locals i feia una olor a frigitó, com nosaltres diem, que tirava cap darrere. Vol dir que aquest oli, el meu, és un oli roïn, que és un oli verge, que és un oli d'orujo d'oliva, per exemple, que se crema molt antes, també és algo que pot fer. I aquestes coses no sabem com solucionar-les, però vull dir, estan regulades. O sea, qualsevol podria fer, en cas de que deixa una denúncia, dir l'aceite que m'han sacat no estava en condicions, i la sanitat aniria, te farà la medida. Ara n'hi ha unes maquinetes, que és una meravella, que és la maquineta, que és tipus un filtro, la fiques dins la frigidora, te fa el filtrat de tota la màquina, te deixa l'oli limpio i tu pots anar medint en les tiretes aquestes a que l'oli estigui prestigat de bona qualitat. N'hi han puestos, com nosaltres, la canviem totes les setmanes, però, clar, si una setmana has treballat molt, com la setmana de Nadal, per exemple, sabem de que cada 3 o 4 dies n'hi ha que canviar l'oli, perquè si no ja se nota enseguida que la fritura, en quant la trauen, veus que no està en condicions. No.
Que bé.
Una fritura, per dir alguna cosa, una fritura, quan te la trauen, té que fer olor a lo que és. Si és peix, és peix, i si és carn, és carn. Si fa olor a l'oli, és que l'oli no està en condicions.
Emilio nos está dando una masterclass ahora mismo, ¿eh?
Sí, però aquestes coses ens preocupen i molt,
¿eh? No, sí. Pero me parece súper interesante.
Son cosas que están reguladas. Sí. Ese tipo de formación también queremos hacerlo en los locales. El del aceite, se demostró en el aceite, hicimos otro curso en el que utilizando aceite de oliva ganabas más dinero que utilizando aceites de girasol o vegetales en la restauración. Okay. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva, por las bases que tiene en sí, lo que hace es que se empape menos en el alimento que vas a hacer. Entonces tú pones un litro de aceite, por dejarlo así claro, un litro de aceite y metes un kilo de patatas y cuando lo quitas te quedan 750 gramos de aceite. Quiere decir que las patatas han llevado 250, por decirlo así, ¿no? Pero si lo haces con aceite vegetal o de girasol, tú pones un litro de aceite de girasol y pones un kilo de patatas y cuando lo saques te quedan medio litro nada más. ¿Por qué? Porque el otro medio litro se ha ido con las patatas. Cuando tú haces 10 frituras, has utilizado mucho más aceite del que hubieras utilizado con aceite de oliva. Entonces ya estás teniendo pérdidas. Al principio parece que ibas a ganar dinero y lo que haces es perder. Y encima le estás dando peor calidad a la fritura y peor todo. O sea, que hay que hacer números que son escandallos y números. Y en esto es una de las cosas que Silvia quiere hacer en cuanto a la restaurancia. Enseñar a la gente y potenciar de que hay cosas que aunque sean más caras, al final te salen mucho más rentables.
I són més sanes.
Més saludables, sí.
És a dir, després per la persona també són més bones. Al final, així, hem tingut aquesta tradició.
Són les dues coses.
Bé, doncs això, ara ja vos tinc que amollar, perquè si no... Regidora, gràcies per haver vingut.
A ti.
I a tu també, Emilio, com sempre. Moltes
gràcies
per atendre-nos.
Perdonamos cobertura i potenciar això. Gràcies.
Hasta luego.
Que no és exactamente que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Sé que es más fácil quedarme sentado, esperar que pase el dolor, que oír en la radio mi voz a la gente que no, no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor, siento decirte que no.
ser que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. Ya sé que piensas que es algo extraño, que no puede durar más, pero al final tú caerás. Puede que yo ya no esté, no intentes hacerme cambiar. No me pidas ese favor. Siento decirte que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Siento decirte no.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Fiestas en honor a San Jaime Oropesa del Mar. Del 23 al 28 de julio, ven a disfrutar con nosotros de las fiestas patronales. Con encierros al estilo oropesino, el Grand Prix, tobogán acuático, concierto tributo a Estopa, concurso nacional de emboladores, carrera de minidrones y mucho más. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Si t'agrada la pintura, presta atenció. El 7 de setembre arriba la 8ª edició del concurs de pintura ràpida Caixa Rural Villarreal. Més de 1.000 euros en premis. Pots consultar les bases i inscriure't en fundacióCaixaRural.org.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
En la Força de Grúas Tomás, NICE, Elevat. El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañilería? O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada. Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos MO progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Miren, i vaig a parlar-los d'algo que pareix que tot el món tinguem assumit, però que seguís passant. I és la detenció d'un grup criminal que es dedicava a l'estafa del fals fill en problemes. S'han fet 15 detencions i l'organització comptava amb 200... Comptava... I aquesta organització, la que estafava, tenia 230 comptes bancaris per rebre els diners procedents de les estafes. I ha sigut la Guàrdia Civil de Cantàbria en el marc de l'operació Matters. A mi allò de que li posen noms a les operacions sempre intenta veure el per què. En aquest cas, Matters es refereix a un assunt, no? Va començar fa un any i ha procedit a la detenció de 15 persones. Hi ha una menor d'edat i és per presumptes delictes d'estafa i pertenència a grup criminal. Ha sigut relacionat amb el que els ha parlat en l'engany denominat fal fills, fill en problemes. Els detinguts integraven els diferents escalons de l'organització, des dels anomenats mules, que són els que facilitaven targetes o comptes bancaris per a rebre els diners estafats, i altres formats pels captadors dels anteriors, els controladors i també després estava la cúpula de l'organització. Fins ara s'han aclarit 5 casos comesos sobretot residents a les províncies d'Oviedo, un cas, en Sevilla, 2, a Castelló, així 1, i també 1 a Albacete. Des de l'estudi dels moments bancaris i els casos ja esclarits, se calcula que ha pogut estafar més de 200.000 euros. Durant la investigació s'han posat al descobert 230 comptes bancaris a disposició del grup criminal, que són objecte d'anàlisis per determinar si estan relacionats amb altres delictes per tot el territori nacional, per la qual cosa no se descarten que s'aclareixin més casos, perquè estic convençuda que hi ha gent a la que li ha passat i que ni siquiera ho diu, uns per vergonya i els altres perquè pensen que no van a poder recuperar res. Va ser un veí del terme municipal de Camargo, de Cantàbria, i va ser a l'agost de l'any passat que iba a poner en coneixement de la Guàrdia Civil de Cantàbria que els seus pares, que residien a Oviedo, havien estat víctimes d'una estafa que superava, ojito a la xifra, de 7.000 euros. Els pares, esmentats, van rebre un missatge de l'aplicació WhatsApp d'un número desconegut, que no tenien guardat, en la que s'afirmava que era el seu fill i que li havia, se li havia fet malbé el telèfon i els cridava des d'un de la feina que únicament estava habilitat per a missatges per l'esmentada aplicació. En un primer instant els va demanar diners per a comprar-se un nou telèfon. Va dir que li s'havia espatllat i que no podia pagar-lo perquè no tenia accés a la eixa banca electrònica que molta gent la porta ja al mòbil. I li sol·licitava una transferència bancària. I ojo, perquè ja guanya la confiança i es comença el ciberdelinqüent fent-se passar per al seu fill, que ella estava arrossegant problemes greus de família i econòmics que havia de resoldre amb urgència i que tenien que fer-li aquesta transferència per a poder ajudar-lo als que ells creien que era el seu fill. Hasta que, jo no sé, quan es van donar compte de que allò ja no els quadrava, no? Però bueno, de 7.000 euros. Els diners els va fer, es va transferir en 6 comptes bancaris diferents. Ojo, lo hàbil que era el ciberdelinqüent, eh? Bueno, gairebé de manera simultània i pel mateix mètode es va estafar més de 26.000 euros a altres pares de Sevilla utilitzant aquests mateixos arguments. Però en aquesta ocasió era per ajudar a la filla de les víctimes que es trobava residint en el Regne Unit. Per la qual cosa, aquests pares, clar, van creure que les necessitats que els va plantejar l'estafador, és a dir, ahir te ho tragues ja, vulgues o no vulgues, i tens tant de pànic perquè la tens tan lluny. En fi, començada la investigació es va poder esbrinar que els receptors dels diners, les anomenades mules, es trobaven a la província de Barcelona i posteriorment es va poder anar desenmascarant la resta dels esglaons de la trama. Durant la investigació es va obtenir informació sobre l'obtenció dels comptes bancaris en què s'ingressaven els diners estafats i va ser captats a través d'aquests anuncis en xarxes socials que ofereixen aquesta possibilitat d'aconseguir diners fàcils a només tindre una targeta bancària. Bueno, doncs ahir, plam, ahir t'aganxen perdó, el número de compte. Bueno, durant les diferents fases d'investigació s'han practicat 15 detencions, recordem que una és menor d'edat, totes a diferents localitats de la província de Barcelona, i els detinguts són naturals de la República Dominicana, Perú, Uruguai i Espanya. Espanya també, o sigui que hi ha de tot. Des de la Guàrdia Civil, atès que els objectius d'aquestes estafes són les persones grans, se'ls recomana que actuen amb prudència, que no facin transferències bancàries sense tindre la certesa de quina persona està darrere d'aquestes i que intenten telefonar al seu fill o filla per a verificar que es troba bé, algun amic, algun familiar, no sé, algun veí. Igualment, no s'ha de fer cas d'anuncis que ofereixen diners fàcils per xarxes socials on es puguen demanar documents personals o dades bancàries, perquè segueixen aquestes estafes que són el que era antes el timo de l'estampita. Bé, doncs ara és el que se diu l'operació Matters. I miren, Vila-real escalafa motors per a les festes de la Mare Déu de Gràcia amb la presentació del programa. I serà este 27 d'agost, és a dir, demà, en el Gran Casino de Vila-real, on se farà un dels actes més rellevants previst de la setmana de la celebració, que serà la presentació oficial del programa de les festes de la Mare Déu de Gràcia. L'esdeveniment que se celebrarà a les 12 del matí, on participarà l'actual president de la Junta de Festes, Toni Carmona, la regidora Miriam Caravaca i l'alcalde de la ciutat, José Meñoc, constata la proximitat d'eixi inici de les festes que any rere any uneixen els vilarrealencs i vilarrealenques en un ambient ple d'alegria i convivència. Serà eixe pas previ a l'acte del dimecres 28, on la reina de festes, Belén Ramos, juntament amb les seues dames, repartiran un total de 9.000 exemplars del tradicional llibret a tots els veïns i veïnes que s'apropen a recollir-lo a partir de les 10 del matí en el Gran Casino. A més, l'Ajuntament de Vila-real ha informat que encara que queden tíquets, recorden, disponibles per al dinar de la tercera edat, un dels esdeveniments més importants dins de la província de la programació festiva. Enguany, com a novetat, la reserva de plaça inclou un donatiu, és un euro, que se destina íntegrament a Creu Roja Vila-real. I aquest donatiu es fa amb un objectiu, i és el de facilitar el control d'aforament que garanteix així que tots els assistents puguen gaudir del dinar de manera segura i organitzada. Això mos ho explicava la regidora de festes, Míriam Caravaca. A més, esta mesura, l'Ajuntament no només busca una millor gestió de l'esdeveniment, sinó també contribuir a aquesta causa benèfica, reforçant el compromís de la ciutat que té aquesta gran solidaritat. És una ciutat molt solidària. D'altra banda, també des de la regidoria de festes destaquen que l'elaboració multitudinària de la Llioli és un dels actes més emblemàtics i populars de les festes de la Mare Déu de Gràcia i ha tornat a ser un èxit rotund. Que tampoc es sorprèn. Cada volta hi han, se tenen que amanir més lots d'aixes que se donen previ a aquest dia. Les entrades per a participar en aquest esdeveniment, estan esgotades des de fa ja dies, demostrant aquest enorme interès i expectació que genera entre el veïnat. Bé, la regidoria de festes, juntament a la Junta de Festes, està treballant també intensament per a millorar i superar els resultats dels últims anys. Diuen, en una altra declaració també que ens ha fet d'esta casa, però que per mala pata no les podem reproduir, ella ens deia que s'esforcen cada any més per oferir una experiència única als participants i assistents i enguany no serà diferent. Estan convençuts que les pròximes edicions superaran les expectatives. El Consell Rector de Festes s'ha reunit divendres passat i saben què passa? Que estem en directe i clar, el telèfon ens sona també. Bé, pues, el divendres 23 d'agost s'ha celebrat el Consell Rector de Festes en el qual el president de la Junta de Festes, Toni Carmona, ha informat als representants dels diferents grups municipals sobre els esdeveniments programats per la Setmana de Festes. Durant la reunió s'ha destacat la implicació i col·laboració de totes les parts que participen de l'organització per a garantir que les festes de la Mare Déu de Gràcia siguen un èxit rotund amb activitats per a tots els gustos i edats, fomentant la participació activa de la ciutadania. El president diu que han col·laborat tots. Vostès, com a oients, també poden dir si tot el que se faran per festes és del seu gust o no. Nosaltres sabem que som una ràdio totalment plural i volem dir el que els pareixi a vostès. Quan tinguin el llibre de festes, que on gaudisquen d'eixes festes, si els agrada, si no els agrada, recordar-los que nosaltres estarem tots els dies de la setmana del 2, a més, estan convidats perquè podran veure-vos com fem la bodegueta en directe i la farem en el casino, en la plaça de la Vila número 3, que dimecres de setmana obrirà les seues portes en una nova direcció. Podrem ja gaudir de tindre altra volta el casino de Vila-real obert. Nosaltres estarem del dia 2 de setembre al dia 6 de setembre, totes les dies de 12 a 2 en directe, perquè vostès vinguin a contar-nos el que vulguin, de lo que es pareix les festes. sobre todo de festes, ens agradaria que fora sobre les festes, que de festes podem parlar des de com s'organitzen a com se planifiquen, a com se desenvolupen, a podem parlar fins i tot de si n'hi ha molt de soroll, si com està la neteja de la població, si a la gent a la que porta per a gaudir aquestes festes els agrada o no el tipus de festes que fem, si vostès continuarien en aquest tipus de festes o la canviarien, no sé, el que es parega. Nosaltres el que diem és que s'escalfen els motors i que a partir de demà se fa la presentació d'aquest programa de festes de la Mare Déu de Gràcia. Equipaje, que te arregles para mí. Soy fan de ti, de tus maneras de brillar. Eres un animal salvaje, de lo que dicen por ahí. I altra cosa que també s'ha anunciat ha sigut l'anunci que ha fet l'Ajuntament de Vila-real, que diu que en consens amb la Junta de Festes, diu que la presidenta de la Fundació de la Caixa Rural de Vila-real, Sonia Sánchez Busquet, serà la pregonera en l'acte de la crida de la festa a la festa que obrirà les celebracions en honor a la patrona, la Mare de Déu de Gràcia. Sonia Sánchez, qui des del 2022 és la primera dona presidenta de la Fundació Caixa Rural de Vila-real, serà l'encarregada d'anunciar l'arrencada de festejos el divendres que ve, 30 d'agost, a les 12 del migdia. L'alcalde de la ciutat, José Benlloc, què destaca de Sonia Sánchez? Pues que és una vilarrealenca implicada en la vida social i cultural de la nostra ciutat, i no sols com a presidenta de la Fundació de la Caixa Rural, sinó també a través de la Junta Central de la Setmana Santa o amb l'Associació de Filles de Maria del Rosari, entitat on al llarg de la seva vida ha demostrat la seva estima per les tradicions i els nostres arrels. Ella és llicenciada en dret i procuradora dels tribunals, i Sonia Sánchez forma part des del 2018 del Consell Rector de la Caixa Rural Vila-real, i des del 2022 exerceix com a presidenta de la Fundació, una entitat fonamental en el suport a les festes, així com el progrés econòmic i social de Vila-real. Precisament la crida de la festa, l'acte que marca l'inici de les festes patronals de la Mare de Gràcia, se celebra cada any des del balcó de l'edifici social de la Fundació Caixa Rural en la plaça de la Vila. De tus maneras de brillar, eres un animal salvaje, de lo que dicen por ahí. I també a través de la Regidoria d'Igualtat i el Grup de Dones de Vila-real està obert el termini per a escriure-se com a voluntari al Punt Violeta que es posa en marxa durant les festes de la Mare de Gràcia que se celebren, recordem, per si no m'han sentit, jo torne una altra volta, del 30 al 8 de setembre. El Punt Violeta és una iniciativa de sensibilització i suport per a la prevenció de violències sexuals i d'atenció a les víctimes d'agressions durant els esdeveniments festius. Maria Fajardo, que serà futura regidora d'Igualtat i vicealcaldessa de l'Ajuntament de Vila-real, ens diu que el Punt Violeta té com a objectiu principal garantir un espai segur i de suport durant les nostres festes on qualsevol dona pugui trobar ajuda i informació en cas de necessitat. Miren, jo us parlo d'aquest punt perquè per a poder participar-hi les dones interessades hauran de realitzar una xicoteta formació que es durà a terme a la Casa de la Dona durant la setmana del 26 d'agost, és a dir, comença avui. Es disposa d'horaris tant de matí com de vesprada per a facilitar la participació. I la formació és essencial per a garantir que les voluntàries estiguen preparades i informades per oferir i ser millor suport possible durant les festes. Com a novetat, d'enguany s'ha incorporat un punt violeta itinerant que se situarà al recinte de la marxa la nit del dimarts 3 de setembre, coincidint amb la celebració de l'Empedrao. El punt violeta itinerant ens permet arribar a més persones i oferir suport en moments de gran afluència pública. Les persones interessades a formar part d'aquest projecte han de posar-se en contacte abans del 22 d'agost a través d'un correu electrònic que és casadona@vilareal.es amb l'assumpte punt violeta, en el qual haurà d'indicar el seu nom, cognom i telèfon de contacte. Nosaltres volem parlar de lo que significa o com se formen en aquest punt de violeta, perquè tenim ja sí a la futura regidora d'Igualtat i també vicealcaldessa de l'Ajuntament de Vila-real, Maria Fajardo. Bon dia.
Molt bon dia a tots i a totes.
Jo sé que va de cap perquè ara en res té també una reunió on s'abordaran els temes de seguretat per a festes.
Correcte, i el que vaig precisament per lo que acabes de comentar, vaig per una qüestió d'igualtat, de que posem el punt violeta des de col·laborant el grup de dones amb la regidoria d'igualtat, formem aquest punt violeta i la policia ha d'estar assabentada de on estarem, en quin horari, quines dones el conformaran, tant les voluntàries amb les que comptem com també les professionals que contractem. Aleshores, vaig a participar d'aquesta reunió ja perquè les delegacions estan a puntet d'entrar en vigor. Aleshores, ja estem assumint aquestes feines que ens pertoquen.
Perquè agarre oxigen, jo vaig... els dubtes, no?, que a mi m'han assaltat. Una persona vol ser voluntària, no? I aquesta persona el que fa és, mitjançant un correu electrònic, a casadona@vilareal.es, amb l'assumpte PIN violeta, pot indicar el seu nom i cognom i el telèfon, pot formar part, si no enguany, en un futur, d'eixos punts violeta. Perquè se tenen que donar aquest curs formatiu durant aquesta setmana.
Correcte. El curs formatiu que fa la regidoria d'Igualtat el fem este dimecres, és el que es celebra per a l'edició de les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2024, i és el dimecres en dos horaris diferents per a que cadascuna puga triar l'horari que millor li ve. I és pel matí, dimecres 28, de 10 a 12, o de vesprada, de 5 a 7 de la vesprada. En aquesta reunió o aquesta formació el que es pretén és fer un repàs de quin és el protocol a seguir en el moment en què ve una dona que necessita informació o que necessita atenció, perquè no és el mateix, evidentment, aquesta tasca o aquesta feina que té el punt violeta de simplement ser un element per a donar difusió i informació de quines són les quins són els organismes o quins són els recursos als que pot acudir una dona que necessita assessorament en qualsevol moment o etapa de la seva vida, que atendre a una persona que efectivament ha patit algun tipus d'agressió i que necessita una atenció immediata de les coses i forces de seguretat de l'Estat, o que fins i tot necessite una atenció mèdica, perquè el punt violeta, recordem, que és un element per a fer aquesta primera assistència. Però automàticament el que fan tant les voluntàries com les professionals que tenim allí és avisar a la policia i atendre a aquesta dona en la discreció que mereix. Per això el que es busca fer enguany també en el punt violeta és que, com el que volem és poder informar al màxim nombre de dones possible, i sabem que el tema de la igualtat o aquesta qüestió feminista, per dir-ho d'alguna manera, és una... Moltes vegades també és un element dissuasori que n'hi hagi moltíssima gent en el punt, perquè el que pot fer és d'alguna manera amedrentar a les dones que vulguin arrimar-se a fer alguna consulta, o fins i tot avergonyir a algun home que vulgui conèixer quina és la feina que se fa. O el que intentarem fer és que, com que el pacte d'estat, tant el pacte d'estat contra la violència de gènere com també el pacte valencià contra la violència de gènere, el que contemplen és que allí han d'haver dos persones professionals que exigís la llei per la qual Vila-real rep uns diners per part del govern de l'Estat, que se destinen efectivament, entre altres moltes coses, però una d'elles és la instal·lació d'estos punts violeta. Doncs el que farem serà que Ixe punt comptarà amb dues persones professionals i després dues persones voluntàries. Se coordinaran amb totes les persones que s'han apuntat per a que dues persones físicament sí que estiguen allí junt a les dues professionals i la resta de persones voluntàries que tinguin disponibilitat i que també puguen assistir, si ho desitgen, el que podran fer és amb el xaleco, amb el jupetí que porten morat, que les identifica com a persones membres del punt violeta, passejar-se per tot el recinte o per tot el poble, donant difusió i promoció de no només on es troba el punt violeta en festes, sinó de tots els serveis que ofereix l'atenció a les dones, no només víctimes de violència de gènere, sinó també assessorament jurídic en cas de voler necessitar-ho, o assessorament familiar, tot allò que se fa específicament per a les dones, tant en el 016 com en el, casa dona, com en el Centre Dona 24 Hores, com així a Vila-real en la Casa de la Dona.
En este cas, hi haurà un itinerant que se farà el dimarts 3, que era el que estàvem parlant?
No, el que es fem el dimarts 3 també és una novetat que incorporem en guany i és perquè Maria Fajardo, és perquè jo concretament vaig estar en estat en diverses edicions del punt violeta que se celebra a les festes de la Magdalena i el que jo he experimentat allí, evidentment per una qüestió de dimensions no podem comparar la ciutat de Castelló amb la ciutat de Vila-real, però a Castelló el que es produïa és que n'hi havia 5 punts violeta repartits per 5 llocs del municipi, on sempre érem dues persones exclusivament professionals, una psicòloga i una treballadora social per punt violeta. Jo feia de treballadora social, que saben vostès que és la meua professió, i en tots aquests, i totes aquestes vegades que he pogut participar allí, gràcies al Col·legi Professional de Treball Social, al que vull agrair des d'ací eixa adhesió que fa en moltes administracions per a que puguen tirar mà de totes aquelles persones col·legiades que formen part de la institució per a poder destinar-nos a banda de fer la nostra ocupació diària, la nostra feina, doncs també fer de manera voluntària pràcticament eixa tasca professional en els punts violeta, el que fèiem allí era traslladar-nos als llocs de la festa. Concretament, en els anys que jo he participat del punt violeta de les festes de la Magdalena, he estat una vegada en el recinte de la marxa o de la festa, que fan allí on habitualment fan el mercat dels dilluns.
Sí.
Un altre any vaig estar a la plaça Naviolan d'Hongria, que és allà al costat del Conservatori de Música, i un altre any vaig estar en la plaça Maria Agustina. És a dir, el punt violeta està present en 5 emplaçaments de la ciutat on hi ha festa totes les dies i estan en la festa. Aleshores, enguany, assumint jo per primera vegada la regidoria d'Igualtat, el que volia fer era provar a que fora el punt violeta el que es desplaçara allà on està celebrant-se la festa. I on es celebra la festa en l'horari que és compatible on així fem el punt violeta, que ja saben vostès que és de 11 de la nit a 1 de la matinada? Doncs en el concurs d'empedraus, per exemple, en els empedraus o en el tombet. Teníem per a triar en les festes de setembre, se celebren aquests dos esdeveniments que sí que es fan al recinte de la marxa des de ben pronte. Aleshores, hem volgut començar per el tema per el dia dels empedraus, veurem com funciona. Ja li dic, com que allí n'hi hauran dos professionals i dos voluntàries que són de algunes del grup de dones i altres persones de Vila-real que han volgut participar i s'han apuntat a través del correu que ha recordat al començament de l'entrevista, el que farem serà traslladar-ho allí després, com que la idea és que una vegada acaben les festes de Vila-real puguem seure'ns en una taula a fer una valoració del punt violeta, no només del número de persones que s'han acostat a rebre informació o de les possibles persones que hagin pogut ser ateses, sinó també per veure com ha funcionat el nou emplaçament. Per això enguany hem volgut que hi hagi un dia on es troben directament en el recinte de la marxa i després la resta de dies el que volem provar és que se tinga presència així, en la plaça Major, perquè és on se celebren els concerts, on és un lloc de pas imprescindible per accedir tant als bous com a la resta dels casals, que la majoria, els casals, les festes, les penyes, la majoria estan per ací. Aleshores, hem preferit que es puga desplaçar també a la plaça Major per tal de poder intentar abastir que hi hagi més pas. Però això ens ho dirà l'experiència, perquè, clar, com li he dit, n'hi ha un grup de dones nombrós que pertany al grup de dones de Vila-real, que ja porta anys d'experiència fent això, fent aquesta tasca, i que elles són les que ens podran dir: doncs ha anat millor que quan es feia a casa Mundina? Doncs no ha anat millor. Això de ser itinerants i de en el jupetí passejar-se funciona? No. Que n'hi ha gent, menys gent en la taula, funciona? No. La valoració crec que l'haurem de fer a posteriori, i per al mes de maig, que són les properes festes que tindrem, doncs valorar com ha anat i decidir.
I algo que també volia preguntar-li és sobre les distintes fases que tenen de l'eficiència energètica, perquè clar, nosaltres encara estem rebent notes de premsa on el regidor de serveis públics és Xus Madrigal, però que vostè, jo sé que està treballant colze en colze per a agarrar evidentment el que sempre han dit el pati. Perquè clar, sí. Si parlem de lo que dels serveis públics de Vila-real i el departament de serveis públics, lo que seria el pati. Perquè clar, jo estava llegint que les pròximes fases ja se projecta donar llum a aquesta al carrer Calvari, a l'avinguda França, Itàlia, Alemanya. Pròximes fases, però de quant de temps estem parlant, regidora?
Doncs el tema del pla d'eficiència energètica, perquè això entra dins d'una qüestió de voler millorar l'eficiència energètica, es va començar per la zona centre, ara es continua el termini que s'ha establert, si no recorde malament, és d'un termini d'un any, perquè estem atenent a una ajuda a la que va optar l'Ajuntament de Vila-real. Aleshores tenim un termini per a complir-lo. Per això ara s'ha fet una altra fase, que són 200 faroles, si no recorde malament.
200 lluminàries de LED en grans avingudes.
Correcte. I s'ha seguit per les grans avingudes per tal de que això siga el començament de després anar barri a barri canviant totes les faroles del poble. La idea seria que poguérem acabar esta legislatura havent canviat totes les lluminàries del poble, no només per una qüestió d'eficiència energètica, sinó també per una qüestió de cost. Mentre la Generalitat Valenciana envie els diners per a poder cobrir aquestes despeses del canvi de llums a través d'ajudes, doncs crec que hauríem de caminar a optar a aconseguir-los, perquè tots els diners que arriben per a Vila-real s'han d'aprofitar, i això ens ajudaria també pel que fa a la despesa de l'enllumenat públic, que sí que assumís l'Ajuntament de Vila-real, doncs es reduïsca moltíssim el cost, perquè ja saben vostès que el preu de la llum ens ha preocupat moltíssim a la ciutadania i l'Ajuntament no s'ha quedat exclòs d'aquest
augment. Tot el món ha patit el que va pujar, no? També eixa eficiència hídrica, és a dir, també en això, en les plantes de carbó actiu, perquè així parlaven de la bassa del poble i del pou d'Amorós.
Correcte. Les del Pou d'Amorós ja estan instal·lades i ja estan en funcionament. I, de fet, el que fem ara amb aixes dues bombes que s'han instal·lat en aquests filtres de carbó actiu és que ara tota l'aigua que s'utilitza, per exemple, per a la neteja viària ja ve d'allí. I hem guanyat moltíssima eficiència en quant a la posada en marxa dels camions que netegen, dels camionets que netegen la... que fan la neteja viària, precisament perquè ara el que s'ha instal·lat també és fora una manguera que el que permet és que el propi operari que fa aquesta neteja viària pugui emplenar-se el camionet directament des d'allí fora, guanyant moltíssim temps i, per tant, poden invertir tot aquest temps que guanya per ahir per a la neteja dels nostres carrers. Aleshores, el que esperem és que això es traduïsca en que la gent pugui notar com aquesta neteja viària també va funcionant.
Okay. Recordem que l'aigua està regenerada, eh?
Correcte, és tota aigua regenerada, ja li dic, a partir d'aquesta filtració amb filtres de carbó actiu. Vila-real tenim una situació privilegiada, ho dic també per a que la gent ho sàpiga, que aixina com molts dels nostres pobles del voltant estan patint un greu problema de sequera, Vila-real podem dir que tenim unes molt bones reserves d'aigua. Tot i això, mai es pot ser un derrotxador en un bé tan precís com és l'aigua. Sempre hem de mirar per l'estalvi hídric, i aquesta mesura que ens permet filtrar l'aigua que prové del rec per a poder aprofitar, en aquest cas, per a qüestions com la neteja, doncs la veritat és que és molt interessant, és un projecte molt interessant que hem encetat a Vila-real, com bé has dit, al Pou d'Amorós, i que en breu també estarà en la bassa del poble i que esperem poder augmentar en la resta de dipòsits que compta el nostre Ajuntament.
Per declaracions de l'alcalde, dimecres n'hi ha ple. Jo li dic que perquè ho acabi de veure, on se farà aquesta reestructuració i on ràpidament sé que s'ha d'anar. ja rebran cadascú la regidoria que li tocarà a partir de dimecres?
Clar, mira, ho explique per a que la gent ho entenga. Nosaltres ara hem de fer el ple, en ixe ple de dimecres, que tenim moltíssimes ganes de que se celebre, perquè s'incorpora Diego Vila, a la nostra
torna.
Casa. Sí, bueno, torna a sa casa, no? Benvingut és que a sa casa ve, que diuen. Però nosaltres tenim molta alegria perquè el buit que havia deixat Sílvia Gómez també, a la que trobarem molt a faltar, encara que sabem que està propet, ja no estarà en l'Ajuntament en nosaltres, i jo és una persona que Sílvia per a mi ha sigut una peça fonamental en esta transició, perquè he pogut comptar no només amb els seus consells, sinó també amb el seu llibret de com faria jo les coses per a apropiar-me d'allò que he considerat interessant. Vull dir que agrair-li a Sílvia moltíssim tota la feina que ha fet per el poble.
La col·laboració.
Sí, tota la feina que ha fet per el poble durant aquests anys, perquè crec que Sílvia ha sigut una persona que se mereix anar-se'n sí, per sí. La porta gran. Però a banda, la col·laboració personalment...
A l'hora de passar el testí, correcte, que això és importantíssim.
La col·laboració personal a banda que ha tingut amb mi a l'hora de passar el testimoni. Però ara entra una persona que és Diego Vila, i que Diego, doncs, en aquests últims anys en els que per a Compromís per Vila-real va ser tan difícil i sa convivència en l'Ajuntament, doncs Diego és una persona que sempre ens ha ajudat a que sa convivència siga més fàcil. Diego és de les persones que mai passe el que passe ens ha negat la salutació, sempre ens ha dit bon dia en un somriure i sempre ha intentat alegrar-nos a totes i fer equip. Aleshores, tinc moltíssimes ganes també de que Diego s'incorpore i ho farà el dimecres. Per tant, com és el dimecres quan s'incorpora el nou regidor, que és el que anàvem, és a partir d'ahir quan es pot fer el decret de delegacions, perquè no podem repartir les delegacions sense que hagi entrat el regidor que falta, perquè si no n'hi hauria que fer dos decrets. Repartir primer totes les regidories per als que estem i després, quan entrarà Diego, donar-li les regidories a ell. Aleshores, pensem que per una qüestió burocràtica és més senzill fer un únic decret de delegacions i que siga quan entre Diego, quan fem el decret oficial de quines delegacions portem cadascú. Però em consta que l'alcalde ja té clar quin va ser el repartiment de delegacions per al seu equip, perquè al final el nostre ja el tenim fet.
Regidora, vostè les públicament pot dir les delegacions?
Jo no sé si puc dir-les, i de fet no les vull dir, perquè crec que això és una qüestió del Partit Socialista i jo no vull dir-les. No, crec que no és una feina que em corresponga a mi. Jo sí que puc dir que nosaltres estem molt contents.
Sí, vostès, per exemple, de les delegacions que s'han dit des d'un principi, les tenen clares, correcte, no canvia absolutament res. Les seues pots, si vol, les pots repetir.
Sí, en el meu cas, jo sóc la regidora d'Igualtat i també sóc la regidora de Serveis Públics, que inclou Medi Ambient, també Agricultura i el Cementeri Municipal. I després el meu company Santi Cortells serà el regidor de Transparència, també serà el regidor d'Arxius i de Documentació i també serà el regidor de Mediació Intercultural. I després la meva companya Dora Saura serà la regidora de Cultura i de Gent Major, de Gent Gran. I després això, el Partit Socialista tenia la tasca aquestes setmanes de tancar quina anava a ser la resta d'organigrama de l'Ajuntament de Vila-real i ja li dic, me consta que l'alcalde ja ho té tancat i en teoria, segons tinc entès, avui es farà públic perquè és el dia que havíem promès, que és el dia 26, el dia que havíem acordat que se farien les delegacions. Ara esperarem, com ja he explicat, per unes qüestions burocràtiques a que entre en vigor aquesta delegació, però des d'avui ja li puc dir que els tres regidors de Compromís ja estem treballant en les nostres àrees de manera intensa, perquè jo sí que havia estat reunint-me moltíssimes vegades, ja li dic, gràcies a Sílvia Gómez, que com ella sabia que acabava, doncs em va obrir les portes a la regidoria d'Igualtat des de primera hora i he estat parlant amb ella i amb la tècnic d'Igualtat, amb la gent d'Igualtat que tenim allí. Sí. Hem estat parlant des de fa setmanes ja, moltes setmanes, i després amb el regidor de Serveis Públics també he tingut aquesta bona experiència de que m'ha estat explicant moltíssimes coses, però jo físicament al pati, doncs avui puc dir que sí que és el primer dia que he estat allí a les 7 del matí a eixa reunió que es fa amb tots els responsables de cada àrea del pati per a fer el repartiment dels avisos i organitzar un poc el día. Avui ha sigut el primer dia que sí que està tenint la reunió de l'ESA del matí.
Uh-huh. Dels que m'ha dit, a mi el que crec que no, que jo pensava que estava i que no ha nomenat ha sigut el de comunicació de Santi Cortells.
Doncs és que comunicació en un primer moment és una regidoria que Compromís va lluitar per tindre-la, però ens trobem en un impàs en el que està parlant ara mateixa intervenció, vull dir que no és una qüestió tan política com sí tècnica de què passa en la regidoria de comunicació, perquè hem sol·licitat informes també a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per valorar quina és la legitimitat de que una administració local tinga una regidoria expressament per a comunicació. Avui hem tingut un gran debat en la Junta de Govern local de quina és la manera en la que hauria d'abordar l'Ajuntament la comunicació. Aleshores estem en ixe impàs. Per això no li l'he mencionat, perquè no pense que no procedís encara fins que no estiga esclarit, per no dir una mentira a ningú.
Però estan en este impàs, estan veient
què és lo adequat.
Sí, però la decisió en este cas sí que recauria del pacte de la llum de Tol, sí que la decisió recau en la seva formació.
Correcte, sí, a més és que ja li dic, estem tenint una comunicació molt fluida, no només amb els tècnics de l'Ajuntament, que al final estan per a prestar els serveis a tot el poble, sinó també entre l'alcalde i jo estem parlant moltíssim aquestes setmanes.
De què és el més adequat.
I estem valorant a veure què
Regidora, què és que passa de la mitja i estic patint. Gràcies per haver estat així, ja sap que això, jo li he dit que un moment entre una cosa i altra, sobretot per anar perquè la gent hagi entenent quina serà la seva funció. Per cert, durarà molt l'obra de la façana del consistori?
Doncs de moment el que hem fet és per una qüestió preventiva, sobretot preventiva, és ficar andamis per una qüestió fonamental, que és que tots els concerts que estan programats a l'Ajuntament per no trastocar a ningú volíem mantindre'ls en l'Ajuntament. Saben vostès que això repercutix en moltíssima vibració i reverberació, i com que el que ha fet ha sigut caure una pedra mentre es consoliden els informes i tot això, hem decidit que la decisió més responsable per no trastocar a ningú era andamiar-ho bé i veurem fins a quan
andamiar-lo, allunyant-lo l'escenari, ahir ja n'hi ha una seguretat.
Claro, ara està totalment segur.
Sí, jo diria allò de perquè si tenien que anar en casco, no?
Els
actes, no?
Ara està totalment assegurat la façana de l'Ajuntament. De fet, ho hem fet per a no tindre que interrompre l'agenda festiva i ara seguirem només passen les festes, seguirem veient a veure quines opcions tenim per a la nostra
pues,
façana.
Moltes gràcies, Maria Fajardo, per haver vingut i haver-nos aclarit tot això. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La desperté. Seguimos el juego al final, siguiendo el plan. necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu, on podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
El Monopoly doble de McDonald's vuelve con más emoción que nunca. Este verano, disfruta de tus productos favoritos. Pilla tu McFlurry, un refresco o tu McMenú. Te esperan millones de premios en juego. Recibe dos etiquetas en todos los vasos. Doble de etiquetas y doble de diversión. Gana premios al instante o colecciona etiquetas para obtener grandes recompensas. Ven a McDonald's y empieza a jugar. En Onda, Burriana, Villarreal, Ciudad del Transporte, Salera y además en Castalia, viernes y sábados hasta las 4 de la madrugada.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En Óptica Villarreal revisamos tu vista con la tecnología más avanzada. Vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Víctor, què tal? Com ha anat tot aquest temps sense nosaltres? Te senties sol? O...
Bueno, pues sí, a voltes pels matins deia, sí, me falta gent.
Mos has trobat a faltar, no?
Òbviament, òbviament.
Nosaltres no, perquè com te sentíem, pues, bueno, formaves part també de la nostra vida, encara que estiguem de vacances. Com està el Villarreal? Clar, jo pense... Nosaltres estem contents, no?
No, sí, està un to bé. O sigui, va empatar el primer dia contra l'Atlético de Madrid, que és un molt bon punt. Va guanyar l'altre dia en el camp del Sevilla, que crec que el Villarreal només havia guanyat 5 voltes en el camp del Sevilla i l'altre dia ho va tornar a fer. 4 punts de 6 i 8 juguem en casa, que tot el món pensem que anem a fer un bon partit. Per tant, diria que està tot molt bé i damunt la plantilla la setmana passada en tots els fitxatges... pot haver sempre pot haver algo la última setmana, però la plantilla ja pràcticament també la veiem tots com està configurant-se i la veritat és que estem molt contents, els groguets.
Clar, i que un groguet estiga content és el resultat del treball de qui?
Bueno, pues de la gent que porta treballant en el Villarreal des de fa 25 anys, que com tots sabem, pues han portat el Villarreal a coses inimaginables, com és guanyar una Europa League. I que crec que, aunque a voltes molta gent no sé per què no ho fa, però jo crec que sempre hi ha que confiar en ells.
Clar, el que passa és que hem viscut moments durs que fa ben poc, hasta que va tornar este entrenador, eh?
Sí, bueno, a veure, la temporada passada no va començar com tocava.
Clar, és que si pensem en el començament de la temporada passada i el començament d'esta temporada...
Va ser l'etapa de Setién després de Pacheta, però després quan va vindre Marcelino li va costar una miqueta, però a partir de gener ja crec que l'equip va tornar a agarrar-se i pràcticament se va quedar a res de tornar a entrar en Europa... I de moment esta temporada està començant molt bé.
Però entrar en la temporada és començada i conforme estava els ànims.
Sí, no,
com
a veure,
que cada un anava un poc a la seua, no?
Sí, a veure, al final dius l'objectiu era entrar en Europa ja, però és que l'objectiu en el 15 de gener era que estàvem tots mirant a veure quants punts estàvem del descenso, resant per aquell que estava baix no sumara mai i bueno, crec que al final vas eixir d'ahí baix, vas eixir, no vas patir. I això, quasi te vas quedar a les portes d'haver disputat Europa i ara és l'objectiu d'aquest any, tornar a quedar entre els set primers. Si eres el 4 serà Champions, 5 o 6 normalment serà UEFA i si eres el 7 normalment serà Conference, però tornar a estar ahí.
Diuen que, bueno, quasi tot el món li dona... I se logro a l'entrenador. És aixina? És a dir, ha sigut l'entrenador el que ha fet aquesta reagrupació?
Sí, a veure, al final, pues lo que te deia, ni l'etapa de Setién va aixir bé, ni l'etapa de Pacheta, i va ser arribar Marcelino.
I com ho ha aconseguit?
Bueno, pues utilitzant el seu mètode.
Perquè els jugadors també han entrat en eixit, com passa quasi sempre, quasi totes les temporades,
bueno,
no?
Bueno, al final, la temporada passada més o menys vas aguantar en els mateixos. Sí que van vindre en Xener, gent com Mosquera, que va ajudar, com Vallí, com Guedes, que també va ajudar prou, sí, Traoré també va ajudar, sí que va vindre algun nou, però al final va ser Marcelino el que va treure el millor de cada jugador, i sí que és aquest estiu en el que més o menys has fet la renovació de llevar molta gent veterana com Capú, com Coquelén, com Alberto, com Reina, i dura gent jove, però al final el que porta la batuta dels que toquen els instruments és el mateix, és Marcelino.
I què esperem esta nit?
Bueno, jo espero un bon partit del Villarreal, espero puntuar i bueno, si seguim en esta mitja, la temporada està començant molt bé i espero que entre avui i el dissabte, que és el derbi, anem al paro amb bones sensacions i tinguem molts dies per a preparar els partits de setembre.
I l'afició com la veus en el camp?
Bueno, l'afició l'altre dia, per a ser un dilluns d'agost, va respondre i jo crec que avui anem a tornar a tindre 18.000 de 9.000 espectadors en l'estadi que torna a dir, per a ser un dia d'agost, que segur que en Villarreal, fins que no pleguen les festes, la gent pràcticament està en el maset o en l'apartament en la platja, pues que vinguin 18.000 de 9.000 espectadors a l'estadi, molts socis són de fora, que també té mèrit perquè el partit acaba tard i se'n tornen a... als seus llocs, pues molt de mèrit, la veritat.
Per tant, molt bones sensacions, molt divertida, no? Este començament del Villarreal d'esta temporada, l'afició està responent, l'equipatge ha tingut més crítiques, no?
No, però és que al final sempre és groc, al final no... Això no pot canviar, Susana.
Quan t'agrada menys dius, va, al final sempre és groc. O sigui, és a dir, que... Això... Bé, esta nit, una porra?
Va, te diré 2-1.
I els gols?
Els gols... Ojalá tornar a marcar Danjuma i Gerard, va.
I... Què saltaran al terreny de joc?
Uf, això ara encara tinc...
Qui se quedarà?
Encara,
qui se quedarà?
Encara tinc 20 minuts per a pensar-ho, això.
Oh, bueno, no, ja ho tens pensat, el que passa és que, clar, cada un defen la seva hora, i és el que ha de ser. Bueno, pues si voleu saber què és el que se pensa des d'esta casa, no teniu més que no desconnectar. Des d'ara, tampoc vos demani molt, des d'ara fins a les 2, perquè, entre altres coses, la Generalitat trasllada als paranyers que autoritza la captura en viu dels torns per a les proves científiques del sistema, del cistell malla. Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
Bé, doncs per fi, la Generalitat trasllada als paranyers qui autoritzarà la captura en viu dels torts per a aquestes proves que volien fer del cistell Malla. El conseller de Mig Ambient s'ha reunit amb el sector per a estudiar les vies de recerca que permetissin adequar aquestes arts per a capturar selectivament aus en compliment del mandat en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Escoltem al conseller de Mig Ambient.
Bé, s'hem reunit en l'associació d'APAVAL, l'associació que representa els paranyers d'aquesta captura, d'aquest sistema de captura tradicional d'aus, que mereixien una atenció que no han tingut en els últims anys, una pràctica que ha estat injustament prohibida en aquest perfil que ara té i que es pot utilitzar com a perfil científic. Hem estat reunits per tal de complir la sentència que finalment es va donar la raó front a aquesta oposició frontal que tenien del botànic, i anem a treballar ja per a que este mateix tardor puguen ja recuperar aquesta pràctica.
I polèmica en Castelló perquè hi ha hagut comerços que s'han quedat fora d'aquesta zona de baixes emissions. Escoltem al portaveu de l'equip de govern, perdó, de l'equip de Compromís.
Si el govern de la senyora Begoña Carrasco no és capaç de rectificar l'empastre que han fet en les ajudes a la zona de baixes, als comerços afectats per la zona de baixes emissions, Compromís portarem el debat al plenari. Nosaltres vam donar suport a que n'hi hagueren ajudes als comerciants, però no vam donar suport a que n'hi haguere aquest empastre que no satisfà ningú i que el que ha de fer el govern de Carrasco és corregir.
I el Almassora llança un campament digital per a que els joves utilitzin internet de forma creativa i segura. Ha sigut el regidor de Joventut, Vicent Blai Casino, qui ens ha donat aquestes declaracions.
Internet és un espai inagotable d'oportunitats per a nostres joves, però també és imprescindible que conozcan el món digital i lo conozcan d'una forma creativa i segura. Por ello, desde el Ayuntamiento de Almassora ponemos a disposición de los jóvenes almassorins un campamento digital que les permitirá conocer todas las herramientas que les ofrece el mundo digital y conocerlas de una forma segura y para sacar el mayor rendimiento posible.
I la portaveu adjunta del PSPB a les Corts explica que Mazón reduís la partida pressupostària a mínims perquè aporta 4,4 milions d'euros en ajudes del 2024, la meitat dels que va aportar en 2016 amb el primer pressupost d'ajudes al lloguer del govern de Ximo Puig. La diputada socialista recorda que aquesta situació ja es va viure durant l'última etapa del Partit Popular, que va acumular més de 300 milions d'euros de deutes en ajudes al lloguer. Escoltem a la diputada María José Salvador.
Cas de siempre del Partido Popular en materia de vivienda, que se resumen en recortes e impagos. Sin recursos en 2023, más resoluciones denegadas que aceptadas y resolviendo fuera del ejercicio económico. Amazon se le está haciendo bola a la gestión. Esto nos recuerda a la situación que se vivió durante la última etapa del Partido Popular, que acumuló más de 300 millones de euros de deuda en ayudas al alquiler, precisamente por esta situación que se reproduce ahora, y fue el gobierno de Ximo Puig quien empezó a resolverlo cuando llegó al gobierno en julio de 2015. En este caso han tardado más de 4 meses en convocar las ayudas de 2023 desde que llegaron al gobierno, han tardado la friolera de 10 meses en resolver. Es una situación que podemos calificar de absoluta involución y de giro dramático y lamentable a una etapa que ya se vivió, como hemos explicado, en la Comunidad Valenciana en materia de ayudas al alquiler. Hemos de recordar que el señor Mazón aporta 4,4 millones de euros en ayudas en 2024, cero en 2023, y que esta cuantía es prácticamente la mitad de lo que aportó en 2016 con el primer presupuesto de ayudas al alquiler el gobierno de Ximo Puig, hace unos cuantos años. Por tanto, resulta vergonzoso que el señor Mazón se llene la boca cada día hablando de vivienda y que en estos momentos y sus continuos ataques al gobierno de España, pues sea precisamente el gobierno de España el que esté aportando más de 6 millones de euros en esta convocatoria y, por tanto, una cuantía muy superior a la que está aportando la Generalitat Valenciana, que hace que las ayudas efectivamente lleguen a un mayor número de valencianos y valencianas, a pesar de la gestión del señor Mazón y del Partido Popular, que le queremos recordar que los valencianos y valencianas que necesitan estas ayudas son para pagar el alquiler, que lo deben hacer de manera mensual, mientras el señor Mazón tarda muchísimos meses en resolver fuera del ejercicio económico y él mientras pues mirando a otro lado.
I l'Ajuntament d'Onda estarà present en la Ruta Europea de la Ceràmica, que té lloc este pròxim dijous 29 d'agost en Faenza, en Itàlia, en este prestigiós trobada que coincidís en la segona Assemblea General Anual dels membres de la Ruta. S'exposaran quatre peces ceràmiques representatives de la rica tradició artesanal d'Onda en l'exhibició internacional Ceràmiques, Ceràmica en Palacio. Les peces estan enviades des del Museu del Taulell Manolo Safon, incluïen tres plats tradicionals de ceràmica i un conjunt de cafè, tots ells elaborats amb tècniques artesanals que destaquen per la seva decoració en blau cobalto i l'ús de motius emblemàtics de la ceràmica d'Onda com les els o com los caragolets. I la carpa de la festa torna a la Misericòrdia de Borriana amb un cartell de 18 DJs i ho fa ampliant l'espai destinat per a l'oci dels joves. Així, l'Ajuntament de Borriana opta per repetir l'experiència que tant d'èxit va acollir en el seu debut en les passades festes patronals de la capital de la Plana Baixa, però ha ampliat el seu espai. Aquesta edició comptarà amb 150 metres quadrats més que l'any passat i la infraestructura tindrà una cobertura més elevada i poligonal, dotant la zona d'oci de major amplitud. Per això, este 2024, les festes de la Misericòrdia tindran una carpa de la festa amb unes dimensions notablement majors. I la localitat de Vilafamés es prepara per a les festes de Sant Ramon. Cada final d'agost, el Raval de Vilafamés celebra la festivitat de Sant Ramon i la placeta en honor de del Sant s'omple de tradició, festa i diversió durant tres dies amb una programació cultural que té música en directe, concursos i activitats infantils. El divendres 30 començarà l'activitat en el Raval a les 5 de la vesprada amb una mascletà i el tradicional volteig de campanes de l'ermita.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló. Diputació de Castelló.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
I recordatori que ens ha passat la comissió de penyes és que avui de 4 a 8 de la vesprà i el dimecres 28 de 10 i mitja a 1 i mitja i de 4 a 8 se farà entrega dels adhesius per als talls de carrers. També podran recollir els sobres les penyes que no van assistir a l'assemblea. I a més, i això és important, es podrà comprar més loteries. Més loteria, o loteries, les que vulguin. 3 eurets, la papeleta, diuen, i quasi sempre toca, no? Diuen. En fi, per si acas. I totes són la casa de la festa. Recordeu, avui de 4 a 8. I en això els deixen els meus companys d'esports, perquè esta nit tenim una gran nit, com sempre. Fins demà.